Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Anem a llegir-los dues pàgines i segurament entraran en situació de la conversa que mantindrem en uns minuts amb Teresa Costa Gramunt. Diu: tot va començar per gelosia. Salvador Dalí, l'home que a partir d'aquell estiu ocuparà el cor i el cap de la seva mare, només feia que parlar de Gala i repetia com un lloro tot el que Gala deia. Buñuel estava que trinava, no podia convèncer de cap manera aquell pintor sonat amb ínfules d'escriptor perquè redactés amb ell el guió de la pel·lícula L'Aix d'Or. El lloro només musitava Gala, Gala, així, amb vela geminada i posant com un místic davant una icona invisible els ulls en blanc. Aquella tarda el grup d'amics havia anat a fer un berenar campestre. Gala Eluard, a qui agradava anar amb pantalons curts, feia dies que estava ofesa amb el sapat quadrat i mastodòntic Buñuel, perquè aquest, volent fer una de les seves gracietes, havia esbombat els quatre vents que la cosa que més li repugnava de l'anatomia femenina eren unes cuixes primes, unes cuixes d'aquelles que no es toquen en la part interior, sinó que dibuixen un espai al mig. Gala tenia aquestes cuixes, i si d'alguna cosa estava orgullosa era de l'harmonia del seu cos, aquell cos que tantes vegades exaltaria Dalí en les seves pintures més rodones. El berenar transcorria plàcidament quan tot d'una Buñuel va saltar com un gripau al coll de Gala, burxat per les impertinències que aquesta li dedicava amb cinisme. El gripau va saltar-li al damunt amb les urpes d'un tigre, amb ànim d'escanyar-la. La lluita era desigual. Gala era una criatura fràgil i l'atlètic Buñuel no només tenia pinta de boxejador, sinó que practicava aquest esport. Salvador Dalí, que era la persona més poruga i covarda d'aquest món, de genolls i mig plorant, demanava a l'amic que s'aturés. La petita Cecil va cridar i cridar amb espant. Va cridar amb totes les seves forces fins que l'ogre va deixar a terra la seva presa. Aquest fet violent i el sol de mort que li enlluernava les pupil·les eren les dues úniques coses que Cecil recordava de la seva estava estival a Cadaqués. Violència física, claror violenta, i la sensació de violència que li suposava el progressiu abandó de la seva mare. Perquè a partir de l'estiu de 1929, Gala Eluard esdevindria Gala Dalí. I de Cecília Eluard, de la filla que avui s'encamina cap a Port Lligat, no voldria saber-ne més, transgredint l'arquetipus de la mare cuidadora i nutrícia. Gala només va ser maternal amb Dalí i després amb aquells pòtols, aquells amants joves, que de vella comprava al mateix preu que els milionaris dels quadres de Dalí. Cecil, l'única filla de Gala, havia estat un accident en la seva vida. Després, no us hi oblit. Mentre que les comares del veïnat dirien desaprovant: com l'ocell que deixa un niu, així la mare abandona el seu infant. És una de les històries que proposa Teresa Costa Gramunt. Com us dèiem, aquestes són històries de vinculacions personals, però no sempre agradables, edificants, alliçonadores. Teresa Costa Gramunt, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Després d'anar per Roma, això és un cop.
Això és un cop, així, eh? és un cop, sí, perquè aquí anem al cor de les persones, eh? Per això he titulat el llibre El saber del cor. Que el saber del cor és aquell saber, diguem-ne, no tan mental, sinó intuïtiu, allò que en diem un cop de cor, eh? Sabem les coses a vegades simplement amb un...
Per una certa intuïció.
Exactament, eh? El cor, que és la seu de la saviesa, també, és a dir, és una altra via de coneixement. En aquest llibre, doncs, el que hi plantejo, doncs, és això, és a dir, les relacions interpersonals, que a vegades ens ensenyen per la via positiva i a vegades per la via negativa, com en el cas d'aquesta relació de Gala Dalí amb la seva filla Cecil Eluard. És una història tràgica en la qual es trenca totalment el tabú de la mare nutrícia.
Sens dubte, el món de la història i el món de l'art i de totes les activitats i disciplines té, diguem-ne, exemples que poden convertir-se en referents de qualsevol obra literària. En el món de la música, en el món de la pintura, en el món de l'escultura, en qualsevol. Però Teresa Costa Gramunt ha agafat uns quants exemples, per què? Per colpidors? Per d'alguna forma...
De fet,
a l'atzar, d'alguna manera? O...
No, és a dir, a veure, aquí a darrere hi ha unes lectures. És a dir, a mi m'agrada molt llegir les biografies de les persones que han tingut alguna cosa a veure amb la nostra història, sobretot cultural. Aleshores, és clar, en el moment en què llegeixes les autobiografies de Dalí, immediatament t'agafen ganes de llegir la història de Gala, perquè és clar, és impensable la figura de Dalí sense aquesta, diguem-ne, musa, que tenia al darrere, que era Gala Dalí. Aleshores, de les biografies de Gala Dalí, doncs, bueno, en un moment determinat, doncs, llegeixo aquest episodi tan terrible d'aquesta mare que en un moment determinat de la seva vida trenca totalment amb el seu passat i fins i tot amb la filla. Fins al punt que mai més no em va voler, no em va voler saber res.
I que la filla no retrobarà mai,
no,
per dir-ho així, la mare.
No, no.
Ja no cal dir ni l'estimació de la mare, sinó
no,
la mare.
No, no,
sí,
no.
No la trobarà.
Simplement fins i tot a l'últim moment no se sap ben bé si és que va ser el mateix Dalí o la mateixa Gala qui no van deixar, diguem-ne, que aquestes dues figures tinguessin una relació.
Costa d'entendre, no?, una filla tan repudiada.
Costa d'entendre, però això mateix és la vida. És a dir, a vegades, i per contraposició amb això, justament, hi ha una altra història molt bonica en aquestes 7 històries que jo contemplo en aquest saber del cor, que és la història de la viatgera, gran viatgera, per les terres d'Orient, que va ser Alexandra David Neal, que en un punt culminant de la seva vida, és a dir, quan ella ja havia fet, havia donat moltes voltes i havia estudiat molt, i aleshores decideix, com que ella estava casada però no tenia pràcticament cap relació amb el marit, perquè tota la vida va estar viatjant, només s'escrivien cartes, que aleshores la relació era molt fàcil escrivint-se cartes.
Sí, està clar, una relació epistolar que podia ser tan bona com
fantàstica, perquè no hi havia convivència, no? Aleshores, ella no tenia fills i en un moment determinat adopta un lama jovenet de 14 anys, el lama Dongen, que va ser el seu fill, diguem-ne, per la resta de la seva vida, perquè el fill mor abans que la mare va morir centenària i el fill va morir abans, amb gran dolor de la mare. És a dir, aquí hi ha una altra relació materna, no biològica, és a dir, maternal de debò. Aleshores, potser per compensar una mica aquesta maternitat, diguem-ne, una mica descastada, no? Hi ha l'altre tipus de maternitat, que això, les mares adoptives saben molt bé aquesta experiència d'una maternitat volguda i centrada en un fill volgut.
Anem a començar amb un tòpic, i així ens ho podrà matisar o desmuntar tot el que vulgui la Teresa Costa Gramunt. Sí. El saber del cor és un saber de les dones?
No. El saber del cor és, si tu vols, un saber que sí que, diguem-ne, les dones d'alguna forma l'escoltem una miqueta més. Però ja deia Mestre Eckhart que si volíem tenir coneixença de Déu, i ara ja me'n vaig molt lluny perquè me'n vaig al segle XIII, si volíem tenir coneixença de Déu, els homes s'havien de fer dones. Què vull dir amb això? No vull dir pas que els homes hagin de ser dones, sinó simplement escoltar més una mica la part femenina que tots tenim, i que això Mestre Jung ja ens en va donar un bon tast quan deia que en el nostre ésser hi havia una part femenina i una part masculina que ell va classificar com ànima i ànimes.
O sigui que apel·lar una mica a la sensibilitat, a la...
Sí, clar.
Sí. En canvi, costa de creure, per tant, una Gala tan insensible, no?
Bé, no, perquè en aquest aspecte Gala era molt masculina, entre cometes, el masculí.
Sí, dona tota aquesta sensació de la dona dominant, sense sentiments, absolutament...
Bé, molt freda en aquest aspecte. Molt freda, no? Molt freda en aquest aspecte. Aleshores, si nosaltres escoltem la nostra part femenina, tant si som homes com si som dones, això és un accident de la naturalesa, la part externa. Per dins som una altra cosa. Aleshores,
de tota manera, això ha servit molt bé, perquè per Gala la filla va ser un accident de la naturalesa.
Això ho diu ella molt bé en la seva biografia, Gala Dalí. Per ella, ella esperava un noi ja d'entrada, i el fet de que li vingués una noia
va ser una doble frustració, encara
molt, molt gran. Tot el contrari que amb l'Alexandra David Neal, que la mare també volia ser mare, també és una història bonica d'explicar, la mare volia ser mare, el pare de cap manera volia ser pare, però al final la mare se'n va sortir, i quan arriba el primer fill, la mare també esperava un noi, esperava un bisbe, perquè era molt catòlic, en canvi el pare era protestant, això ho explico també en la història, no? I aleshores què passa? Que l'Alexandra sempre va tenir un punt, diguem-ne, d'incomprensió amb la seva mare, perquè també havia esperat un noi. Però és que en aquella època això era cultural. És a dir, esclar, un noi era l'hereu, i les noies no hem sigut massa benvingudes fins fa 4 dies. Aquesta és la pura realitat.
I fins i tot a vegades potser avui
encara és així.
Encara és així,
perquè,
no?
A veure, mira, no tant perquè les noies doncs, no siguin benvingudes d'acord, per dir-ho així, però la recepció d'una noia implica una dot, i molts pares i moltes mares no tenen aquests diners, i aleshores això és un problema. Això també passa en cultures doncs, com el Marroc, etc etc. Vull dir, això de la venda i tot això, és encara és veritat, això.
Què és l'amor, què és l'estimació? Que hi ha de cadascuna de les coses, que en la mesura que algú llegeixi les històries que hi ha, ho sabeu del cor.
A veure, hi ha una història molt, molt bonica, també una història fraterno-maternal entre les germanes Tambrano. És a dir, l'única cosa que ens salva és l'amor. És a dir, tot l'altre també és accidental. Per tant, aquí es veu molt clar quan la germana, l'Araceli, queda totalment, diguem-ne, òrfana, perquè li maten el marit, el franquisme, diguem-ne, més terrible, doncs el va buscar fins i tot a la presó de la Cité, on estava aquest bon home, ella queda molt òrfana i llavors la germana la recull, perquè ella també una mica havia quedat òrfana de marit, o sigui, se separen durant l'exili.
Per tant, les dues germanes queden soles, cadascuna.
I aleshores decideixen viure juntes, aquesta mena d'orfanesa, diguem-ne, de marits, i aleshores es recolzen mútuament l'una a l'altra. Però sobretot Maria té cura de la germana, que és Araceli, que està amb inferioritat de condicions en el sentit que està malalta, no? Hi ha una escena molt bonica que jo situo a Roma, precisament.
Una vegada més.
Una vegada més Roma, que jo situo a Roma. I aquí doncs es veu molt bé aquesta cura que té la germana gran de la petita, no? I és una història molt bonica perquè elles dues parlen fins a altes hores de la matinada, doncs de totes les filosofies diverses. Ja sabem que Maria Zambrano doncs és una de les nostres filòsofes, jo crec, més fantàstiques que ha donat la península Ibèrica i que encara doncs està per descobrir, Que és una mica el contrapunt a aquesta filosofia masculina, ja ho torno a posar entre cometes, no? Perquè ella parla, diguem-ne, d'aquest saber del cor, d'aquesta, és justament el conte que dona títol al llibre, parla d'aquesta filosofia del cor, és a dir, arribar al coneixement de les coses via amb aquesta exploració de la realitat, diguem-ne, encarnada, una mica, que això el cristianisme ho explica molt bé, és a dir, a Déu no el coneixem si no és encarnat, és a dir, quan l'hem vist i l'hem tocat d'alguna forma, no? Pues Maria Zambrano fa una mica això amb la seva filosofia, per això dic que és una filosofia pel segle XXI.
Hem començat amb una història, gairebé diríem, de no amor, hem seguit amb dues històries, amb dues concepcions, diguem-ne, de l'amor o de l'estimació diferents.
En positiu. Sí.
Però n'hi ha 7 en el llibre?
Sí, n'hi ha 7 i n'hi ha una que pels lectors i lectores catalans doncs té unes vinculacions importants en la literatura catalana, com és la història del matrimoni Agustí Bartra i Anna Murià. En aquest matrimoni veiem com Anna Murià s'enamora de la figura d'Agustí Bartra i s'enamora tant de la figura que ella imagina com de la figura real.
Acostumat a passar això, En el món de l'art i en el món dels artistes, aquesta, diguem-ne, devoció, aquest amor amb devoció vers la figura i vers la persona.
Curiosament, jo el que poso aquí de manifest és que Anna s'enamora d'Agustí Bartra. No vull dir que Agustí Bartra no estigués enamorat d'Anna Murià, però és molt més l'enamorament, és a dir, és molt més intens l'enamorament d'Anna envers Agustí, Jo estimo molt la poesia d'Agustí Bartra, moltíssim. És un personatge que l'admiro molt com a escriptor. Ara bé, tinc una especial predilecció, diguem-ne, per l'actitud d'Anna. És a dir, jo la vaig conèixer, Anna Murià, vam tenir correspondència durant bastant de temps, els últims anys de la seva vida, quan ella ja era una dona venerable, vídua ja de l'Agustí Bartra, i sempre va sentir aquesta estimació realment... tota d'una peça, és a dir, ella fins i tot li seria greu, no?, fer cap crítica.
L'esposa de Pau Casals, l'esposa de Borges, aquestes relacions amb personatges que veritablement han esdevingut patrimoni col·lectiu, per dir-ho així.
Sí, però és que no oblidem que Anna Murià era una gran escriptora. Aleshores, on queda l'escriptora Anna Murià?
D'acord, és a dir, què? Un amor que d'alguna manera, no sé si dir que retalla... les que serien ambicions de
això
no
mateix,
no ho sabrem mai.
Això no ho sabrem mai, és a dir, podem pensar, diguem-ne, que la creativitat d'Anna Murià, que era una dona d'una empenta extraordinària, abans de la guerra havia sigut una feminista pràcticament allò radical, eh? És a dir, aleshores quan s'enamora d'Agustí Bartra, doncs adopta, per dir-ho així, el paper de la dona tradicional, curiosament, no?
Un amor amb renúncia?
Sí, amb moltes renúncies, eh? Aleshores, això sorprèn.
Amb volguda renúncia, hem d'entendre.
Sí, naturalment,
ell
era conscient
d'això.
Ell era conscient d'això. Però fa aquesta tria. I això, doncs, bueno, per les dones d'avui, doncs, jo no jutjo, en
cap
moment.
Està clar,
El meu relat és molt neutre en aquest aspecte, però simplement ho poso de manifest. A la inversa encara no la coneixem, aquesta història. Jo el que vull dir és això. O sigui, en un matrimoni, diguem-ne, d'escriptors
sí.
o d'artistes,
sí, sí.
a la inversa encara...
És a dir, la renúncia de l'home vers...
L'home no renuncia mai a res. Per què? Doncs bé, això és el que hem d'explorar. Jo crec que és un camí interessant per explorar. És a dir, hem arribat a la igualtat o no hi hem arribat? Doncs no, encara no. Simplement no. Aleshores no passa res, és a dir, bueno, encara hi som, és a dir,
tot i que tornant a l'exemple d'Agustí Bartra i Anna Murià, això seria, diguem-ne, una no igualtat volguda, acceptada.
Acceptada, evidentment, però és que
encara que des de fora es pugui pensar, bé, no ho era, diguem.
Hi ha una dona molt interessant en la nostra cultura que està fent molta feina en aquest sentit, que és la Teresa Forcades, és una monja benedictina que ha donat ja moltes conferències.
I de la qual tothom en parla, perquè té un discurs...
És fantàstic. És que, a més, és una dona superintel·ligent i jo considero que està fent una tasca molt important en aquest aspecte. És a dir, ella parla d'un feminisme, d'una teologia del feminisme, inclús, I és un discurs que a mi em sembla extraordinari i que val la pena explorar. Ella diu que encara, si més no, la dona encara està feta per altri, curiosament, no? I el pas a la inversa...
Quan diu feta per altri vol dir que moltes vegades justifica la seva existència
sí.
per l'existència
sí,
de la...
Sí, per ella el tu és important. És a dir, la feminitat potser es basa en això. Això no vol dir que un home no faci això també, si decideix que la seva part femenina sigui preponderant a la seva part masculina.
Però en qualsevol cas la dona està més disposada
sempre.
A fer-ho?
És a dir, ella no és si no és amb aquest tu. És a dir, necessita aquest tu, diguem-ne, doncs per ser d'alguna forma, no? I és una cosa molt curiosa, perquè això hi ha un altre, diguem-ne, savi, que aquest és un jueu conegut, que és Martin Buber, que té un llibre que jo també he llegit 50.000 vegades i que he incorporat, diguem-ne, en el meu pensament, que és un llibre que també parla d'aquest, diguem-ne, conjunció entre el jo i el tu. Però és que si ens n'anem molt més enrere, ens n'anem als Vedes, ja es parla d'això. És a dir, i t'estic parlant de 2.000 anys abans, o sigui, t'estic parlant de 5.000 anys enrere, pràcticament. És a dir, curiosament...
A veure, us heu plantejat a partir d'això, diguem-ne, de tots aquests referents que van tan enrere, que van a l'antigó, gairebé a la gènesi de tot plegat, si estem plantejant una igualtat que des del punt de vista històric... Hi ha algunes coses que no pot ser?
Sí que pot ser. És a dir, el que passa és que culturalment hem cultivat, diguem-ne, això és com haver encaixonat, per dir-ho així, la figura de Maria de Natzaret, que també és un altre dels llibres que recomano, un llibre que acaba d'escriure la Cefa Mell. Considero que és important fer aquest tipus de reflexió. És a dir, bueno, en aquest moment en què s'estan posant sobre la taula tantíssimes coses... És a dir, verificar una mica dintre de nosaltres mateixos aquestes conductes, jo penso que pot ser molt interessant, per modificar-les o no, és igual, en tot cas. Però si més no, per tenir consciència de la manera com actuem i com a profit d'aquesta tendència, les societats misògenes encaixonen les dones i aleshores els diuen, home, és que tu no seràs maca si no fas això. I la dona, per poder ser maca o perquè pugui ser més estimada, doncs ella mateixa voluntàriament s'hi fica, per dir-ho així, no? Però això dona realment la felicitat? No ho sabem. És a dir, hi ha moltes dones que estan molt frustrades amb aquest bé de ser sempre per als altres i mai per ella mateixa, no? I aquí és on hi ha el debat, jo crec.
Perquè, esclar, de moment hem abordat quatre històries. Cadascuna d'aquestes quatre s'esdevé tenint en compte l'absoluta llibertat de la dona per escollir la seva forma d'estimar i de relacionar-se, o no?
A veure, en alguns casos la dona voluntàriament escull, en alguns casos. D'altres s'hi troba, i aleshores en aquest trobar-s'hi...
En el cas de les dues germanes s'hi troben, per dir-ho d'alguna manera, les circumstàncies propicien un acostament.
Ho propicien i elles ho assumeixen com una realitat, no? Aleshores, doncs això està bé, és a dir, el que és important és que la dona pugui triar, és a dir, el paper que vulgui fer l'ha de poder triar, és a dir, bueno...
Sempre des de fora es podrà pensar que la tria està condicionada, poc que sí, no?
Bueno, és que culturalment, o sigui, se t'aboca una sèrie de condicionants, no? Però aleshores, quin és el tema? El tema és la tria, eh? I aleshores, en el moment en què hi ha la tria, doncs bé, ja està, ja no hi ha res a dir. Lo dolent és quan tu no tries, eh? És a dir, si l'home està fet per la llibertat i la dona està feta per
la llibertat,
ha de poder triar. I aleshores, diguem,
altra cosa és que des del punt de vista nosaltres com a lectors o com a persones puguem pensar que aquesta expressió d'estimació de gala, diguem-ne, seria molt qüestionable, sí. Però en qualsevol cas partís de la seva llibertat d'haver-la escollit així.
Evidentment, per això la poso jo sobre la palestra.
Precisament per això, perquè no diríem que no sigui tan qüestionada, sinó com una expressió de llibertat.
Clar, com una expressió de llibertat. Per què la mare ha de ser sempre nutrícia? Pot ser simplement un vehicle, diguem-ne, per donar via, diguem-ne, a la continuïtat, no? Però la maternitat és una altra cosa.
Què passa? Que això és un pensament implícit de dir qui som nosaltres per jutjar qui pot ser millor mare o qui no tant, d'acord amb la seva forma d'actuar?
És que és cultural, tot plegat. És a dir, hi ha una cosa que és instintiva, això és cert, però hi ha moltes coses que són culturals. I fins a quin punt, no? Una altra cosa són les meves preferències personals, que aquí jo ja no hi entro. La gent que em coneix ja em coneix, però en literatura, com que tot està permès, podem posar sobre la taula motius per reflexionar. I aquest llibre vol ser una mica això. És a dir, jo plantejo coses sense jutjar-les. És a dir, els personatges estan allà...
I que cadascú es pugui sentir més o menys identificat amb allò que està allà.
És a dir, sí que hi ha coses que ens horroritzen, és evident, perquè culturalment no les podem acceptar o
potser perquè
ens és difícil d'acceptar.
O potser perquè per si ja són, ja són motiu d'horror.
En tot cas, el que sí que plantejo és que l'estimació és una via de coneixement, amb la qual cosa la negació d'aquesta via és una mutilació. Amb la qual cosa jo ja estic dient molt, eh?
Home, ja és un missatge. No podem viure sense estimar-nos.
Aquí està. És a dir, el fet de negar un fet ja és en si mateix una mutilació. Per tant, l'hem de negar o no l'hem de negar?
Abans de posar-nos en el llibre, en totes les biografies que ha pogut llegir la Teresa Costa Gramont, n'hi ha alguna que pugui, diguem-ne, expressar un sentiment de no estimació vers algú? És a dir, algú va viure sense estimar?
A veure, és difícil això. Ja,
per
de
això,
dir.
Per això ho dic.
Perquè d'alguna forma...
Perquè
és tothom, dir...
se suposa que tothom viu estimant alguna cosa, no?
Potser mal estimant, perquè tampoc no és que en sapiguem gaire. Com que som éssers limitats, aleshores el que en realitat és... L'estimació és més un desig que una realitat, eh? És a dir, l'estimació per mi és un verb que es va fent cada dia, no? I aleshores l'única manera de realitzar-lo és fent-lo, és estimant. Com? Ja sabem que de manera imperfecta, eh? El que compta, però, és la intenció. És a dir, per exemple, amb les noies d'avui dia, de 30 anys. Jo tinc una filla pràcticament de 30 anys, no? Aleshores, ella s'està plantejant en aquest moment el fet de ser mare, no? I a vegades tenim, doncs, converses sobre el tema, eh? I una de les coses que jo li dic, perquè a més ho hem viscut, eh? Perquè ha sigut una de les discutides que hem tingut moltes vegades. Jo li dic, mira, noia... el dia que siguis mare veuràs molt clarament que mai ho faràs bé. Les grans discutides que hem tingut, oh mama, que tu, que això, que allò, que l'altre, allò de més enllà, sempre m'has qüestionat coses. És evident que jo sempre he fet el que he pogut. Per tant, radicalment, ja d'entrada has d'admetre que mai ho faràs bé. A partir d'aquí, fes-ho també com puguis.
Però això deu ser un rellotge de la vida, no?
Naturalment.
Tots han qüestionat.
Clar. Després ja hi tornem, eh? Després ja hi tornem. És a dir,
allò de... aquella famosa història, quanta raó tenien els pares.
Esclar, una altra cosa és que després t'ho reconeguin, però és evident que l'experiència, allò que deia, l'experiència és una via de coneixement. És a dir, la raó, doncs, que ens ajuda, és una eina molt bona, diguem-ne, doncs, per veure les coses en la seva màxima objectivitat, però el pensament subjectiu, l'única realitat que en realitat compta per nosaltres és allò que experimentem, allò és real, és sempre, és el que vivim a cadascú dins nostre.
I no cal cap fet biològic?
No. La biologia...
L'expressió de l'estimació i de l'amor no li fa falta. Diguem-ne, cap,
no,
absolut, necessàriament cap vincle.
En absolut, és a dir, hi ha persones que doncs, han fet vot de castedat, per dir-ho així, i han dedicat la seva vida doncs, a cuidar dels altres i saben perfectíssimament quina és la via de l'estimació. La mare Teresa de Calcuta és un exemple d'això, és a dir, ella va tenir cura d'aquells més pobres i més desgraciats del món.
En canvi,
ella...
aquesta excepció del concepte no està tan, diguem-ne, present a la nostra vida quotidiana, no?
Sí. Bueno, esclar, la vida quotidiana està feta de petits retallets, no? I en alguns moments doncs, les persones doncs, ens comportem d'una manera o ens comportem de l'altra. Per això jo parlava abans del verb, és a dir, de la mateixa manera que el Crist no es manifesta si nosaltres no en donem testimoni, doncs l'amor és el mateix. És a dir, l'amor no existeix si nosaltres no el manifestem.
Ara ens dirà la Teresa Costa Gramunt, diem t'estimo massa vegades i actuem massa poc en conseqüència.
Bueno,
amb les vegades...
Tot i que no està gens malament que ens ho diguem,
D'acord.
Que també és agradable que diguin t'estimo.
És millor dir això que no dir qualsevol altre.
O que no dir res, eh? Però, bueno, esclar, els fets és el que compten en realitat. Les paraules el vent se les emporta, no? Però, bueno...
Ens havíem quedat amb Agustí Bartra i Anna Murià. Però, clar, qui hi ha? Picasso.
Picasso
i Marina Picasso.
Picasso i Marina Picasso, una de les seves netes. Bé, Picasso, doncs, com explico en aquest relat, doncs, tothom ja ho sap, a més, era un monstre de la pintura, no?
Això és allò de, que difícil ser fill.
Sí, molt. Molt difícil, molt difícil.
De Picasso o de qualsevol altre.
Picasso no tenia per què renunciar a ser Picasso, com qualsevol persona creativa no té per què renunciar a la seva creativitat.
Però què era abans, pare o Picasso?
Picasso, per descomptat. O sigui, i això també és una constant en l'ésser masculí i en l'ésser femení. Eh?
Sí? Sí. Què és abans, però, pare o mare o, mira, o a veure, vocació professional?
Jo t'ho puc dir això com a experiència personal, eh? És a dir, per mi l'escriptura és una vocació radical, és a dir, diguem-ne que ho donaria tot per l'escriptura, però la meva vida, diguem-ne, coral, eh? Allò que diem cor, coral, és a dir, la meva relació amb la família, la meva relació amb els amics, la meva relació amb els fills, passa per davant de l'escriptura, però ja t'ho asseguro jo. Eh? I això que t'estic parlant d'una vocació radical. Això...
És una balança difícil d'equilibrar.
Per l'home...
No tant.
No. Diguem-ne, el seu vessant, diguem-ne...
De què? De capacitat de renunciar?
No renuncia.
Tornem a estar al mateix.
Bueno, és l'exemple de l'Agustí Bartra. Ell, quan parla amb Anna Murià al començament, li diu com ha de ser la dona de la seva vida. I la dona de la seva vida ha d'estar subjecta al poeta. No falla. Ho té claríssim des de bon començament. I ella s'hi ha bé. Al tanto. Ella s'hi ha bé. Això encara és així. Per què? Bueno, doncs mira, explorem-ho. Explorem-ho. Aleshores...
Es pot desenvolupar l'amor sota aquests condicionants?
Sí, sí? Clar que sí, perquè el capdavall del capdavall...
És a dir, jo vull que sigui així, si t'agrada bé, si no...
És així, i ella s'hi ha bé, ella s'hi ha bé, ella s'hi ha bé. I tota dona enamorada renuncia, eh?
Sí?
Sí, hi ha una dita popular...
Ho diu en algun lloc, en el llibre, que l'amor encega o no?
Sí, totalment. Hi ha una dita popular, eh?, que està al carrer, eh?, que diuen dona enamorada, dona espatllada. És a dir, a veure, això fa gràcia i és divertit, però és una realitat. És a dir, la dona quan està enamorada... Ella, tota ella, vull dir, carn, ossos, ment, esperit, tota ella és com un paquet que es dona sencera. En la part masculina això no és tan real.
Per una qüestió cultural?
No, això ve ja amb el paquet també.
Sí?
Sí. Per això deia, perquè és que els exemples ens ho mostren radicalment. Per què culturalment sempre ha sigut així fins ara? Doncs perquè és un instint. Una altra cosa és després culturalment el que fem amb aquest instint.
Voleu dir que ve amb el paquet genètic, que l'home no està disposat a renunciar?
Sí. Això qualsevol dona, ara si vas pel carrer i fas una enquesta, qualsevol dona...
Els oients pensaran, això és un partit de tenis.
No,
i aquí...
no. Qualsevol dona t'ho explicarà, això, si et vol dir la veritat. Sí, i si els homes exploressin de debò la seva interioritat, saben que això és així.
La qual cosa no vol dir que no estiguin disposats a renunciar,
no, ja
però no a renunciar en el mateix grau amb el qual renuncia la dona.
Ho deia Mestre Eckhart, si vols conèixer Déu t'has de fer dona.
Picasso no va renunciar.
No, en absolut.
Per tant, ser fill de Picasso o filla ja podia ser difícil, sí. Ser net, doncs ja no cal ni dir-ho.
Bueno, per ell era un joc, és a dir, rebre els nets era un joc més en la seva vida, els rebia quan amb ell li semblava, doncs quan en tenia ganes, i aleshores, doncs bueno, els nets que adoraven Picasso naturalment, perquè era un home divertidíssim i era un home doncs, que els hi explicava coses, etc, doncs bueno, la relació doncs era això, era molt, molt distant, per entendre'ns, eh? I aleshores la que jo explico és la història una mica de Marina que davant d'un fet tan trist com és el suïcidi del seu germà quan va morir l'avi, perquè no li van deixar veure, cuidado, no li van deixar veure l'avi mort i ell doncs tenia aquest desig, no? Aleshores Marina doncs ha de fer una teràpia que dura 14 anys. Després d'haver complert amb aquesta teràpia i d'haver escrit doncs aquesta autobiografia seva que és un llibre preciós que jo recomano de llegir, que es titula L'avi, doncs ella fa una cosa molt bonica, que és crear doncs, una institució en la qual doncs, es dona acolliment a nens orfes. No t'ho perdis, és a dir, també hi ha una maternitat aquí. Eh?
Allò que jo no vaig...
Poder. Exacte. O sigui, bueno, es veu que aquest tema a mi em va sortint. Es veu que el meu conscient i el meu inconscient, doncs, bueno, tot el tema aquest de la maternitat en les seves diverses, diguem-ne, facetes...
Però sí que és cert que amb les grans figures, fa 4 dies, quan se celebrava l'any Rossinyol, doncs bé, la dona de Rossinyol, la filla, una altra història, diguem-ne, familiar, diguem-ne, sobre la qual va passar... La figura, no només de l'artista, sinó de l'eterna recerca de la llibertat individual per davant de qualsevol vinculació familiar.
Sí, no? Clar, Rossinyol, aquí tots adorem, perquè l'estimem tots moltíssim, és a dir, i no tan sols com a escriptor, sinó també com a persona, perquè era una persona adorable. No obstant això, doncs bé, familiarment, doncs quan saps la història, doncs també veus aquest, diguem-ne, aquesta distància, no?, que hi ha doncs, entre marit i muller, i entre doncs, el pare i la filla, etcètera. No obstant això, Maria, la filla, adora el pare. És a dir, aquí doncs, bueno, no hi ha res a dir. No hi ha absolutament res a dir, perquè això és triat, això sí que és triat. És a dir, tot i el pare distant, si la filla vol estimar el pare, té aquesta llibertat
de
fer-ho.
És lliure d'estimar, no?
Ja està.
Però no, veure si d'una càrrega emocional molt forta ser un geni o familiar de geni...
És una càrrega forta, però bueno, això és el que ens toca en la loteria de la vida i segurament és maco en el sentit que, tot i que a vegades pugui ser una tragèdia, però també és una via de coneixement, allò que dèiem, no? És a dir, potser no ens coneixeríem tan bé a fons si no passéssim per aquests traumes i un cop superat el trauma decidíssim estimar aquella persona que ens ha estat distant en un moment determinat. Aquest és el veritable amor. És a dir, acceptar aquesta realitat, Rossinyol distant, però jo l'estimo perquè és el meu pare.
Perquè d'alguna forma la majoria de familiars de moltes de les persones que són presents en el darrer llibre de Teresa Costa Gramunt poden dir, bé, sí, nosaltres l'estimàvem, però compartíem aquesta estimació amb milers de seguidors i seguidores i de vots de l'art o de la creativitat de la persona amb qui nosaltres fèiem la nostra vida i teníem relació. No?
És que hi ha persones que, clar, que surten, diguem-ne, de l'àmbit particular i aleshores, doncs bé, no es converteixen doncs, una mica això, una mica en figures de tothom, no? I aquest és un peatge que s'ha de pagar i que, doncs bé, encara que sigui difícil... d'entendre, doncs, bueno, és una de les coses que hem d'anar
assumint. Sí, una estimació tan compartida o tan...
Sí. Jo ho entenc. Hi ha, doncs, bueno, molts fills i filles, doncs, que han tingut pares importants, doncs, s'han queixat, la majoria.
La majoria, eh? És que és cert, eh? Hi ha molt poques històries, veritablement, edificants de poder dir, he estat fill i no, i això...
És que és difícil. És a dir, a veure, la figura, diguem-ne, de la persona completa... La figura perfecta, és molt difícil, és a dir, tots tenim forats, no? Aleshores, doncs, tant de bo fóssim aquesta perfecció, però la veritat és que quan, doncs, l'energia, doncs, va només cap un costat, és clar, l'altre queda descompensat.
No deu haver poder prou temps a la vida com per poder exercir tots els papers alhora.
Clar, aquí està. I potser una mica aquella, diguem-ne, aquella creença que tenen molts països orientals, en la qual, doncs, després d'un naixement ve un altre naixement, potser són aquelles oportunitats que l'existència en majúscula ens dona per fer una mica tots els papers de l'auca, no? I aleshores trobant-nos, explorant, doncs, un dia fent el paper de pare, l'altre dia fent el paper de mare, l'altre dia, doncs, fent el paper de fill, de filla, etcètera. I jo recordo, en els últims temps, quan jo tenia aquelles llargues converses amb Guillem Viladot, que, per cert, em sembla que ho he explicat alguna altra vegada, pràcticament vaig assistir als últims moments de la seva mort, i gairebé inconscient, però encara amb una certa consciència, quan jo li vaig donar la mà, ell amb unes paraules molt clares em va dir: Teresa, mira, això és el que tenim, és a dir, l'estimació, aquell fet d'agafar-nos la mà.
El que queda, vaja.
El que queda, és a dir, veus, ja hi tornem, això és el que tenim, només això, en realitat, tot l'altre ho deixem, això és el que tenim, és el que ens emportem i és el que som. Guillem, que havia sigut un home, doncs, molt, molt, molt mascle en aquest aspecte, no? Ell deia que quan si tornava a néixer, que volia néixer sota el cos d'una dona, per poder explorar, diguem-ne, doncs, la vivència femenina en totes les seves dimensions. I és una cosa que a mi sempre em sorprenia molt, perquè jo li deia: però Guillem, si les passaràs morades... I em deia: no, però és que jo
vull experimentar. Hi ha una part del llibre que ens situa en l'escenari a Cuba. I a Cuba què passa?
Oh, a Cuba hi ha un personatge fantàstic. Jo quan vaig fer els meus dos viatges a Cuba, el primer, doncs, va ser un viatge de descobertes, i en el segon ja va ser, diguem-ne, un viatge d'emportar-me d'allà, per dir-ho així, doncs, algunes històries de les quals jo m'havia sentit molt captivada. Una d'aquestes històries és la història d'un personatge, d'Andrés Petit, que pel cognom ja podem imaginar-nos que probablement, i això aquí a Sitges en sabeu molt, en sabeu un bon tros, tenia, doncs, arrels catalanes. Aquest personatge, Andrés Quimbissa, va ser un mulat molt interessant que va, diguem-ne, crear una religió sintètica, això a Cuba són els reis de fer aquest tipus de sincretismes, que em va dir la religió Quimbissa, i que també, diguem-ne, té un altre nom, que és el Santo Cristo del Buen Viaje. Aquest home va fer una cosa difícil en aquell moment, perquè estem parlant del 1800 i pico, és a dir, ja fa d'això 150 anys, Aleshores, aquest home que, diguem-ne, entra de ple en l'època, diguem-ne, romàntica, va fer aquest sincretisme que va lograr casar, diguem-ne, un catolicisme popular, basat, doncs, en molta, diguem-ne, en la cosa litúrgica i ritual, i les religions, diguem-ne, de tipus africà, de matriu africana, en la qual, doncs, tot el que és la negritud en allà no havien deixat de banda, ni molt menys. I a més encara és molt viu això a Cuba, és un fenomen molt curiós. I aquest Andrés Quimbissa, doncs, va fer aquesta mena de sincretisme. La història que jo aquí plantejo, com que el senyor Andrés Petit ja és mort, va morir jove, va morir als 47 anys, diguem-ne que la relació és una relació també d'enamorament, però, diguem-ne, en la distància. És a dir, aquí qui explica la història, que és la seva biògrafa, Doncs és una mica doncs, la persona que a mesura que va fent la descoberta del personatge se'n va enamorant i va escrivint la seva biografia. També és una història d'amor, però és una història d'amor en la distància, és a dir, entre una persona que ja no hi, ja no hi és i una persona que la vol, diguem-ne, fer viva a través de la seva biografia.
No és un amor platònic, això, eh?
No és un amor platònic, no. És un amor, diguem-ne, molt real, perquè si t'hi fixes a vegades, i això... En els altres països no es dona tant, però en aquest país nostre, que és tan estrany i tan creatiu en tantes coses, i tan, tan divertit a vegades...
Costa de veure per això que és un amor no físic aquest, eh?
No, no,
perquè,
no,
clar,
no,
mai absolut. Es pot expressar no, d'una forma
no,
física.
No, 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 aquí és un amor de debò, clar. És a dir, altruista al màxim, eh? És a dir, perquè no hi ha cap interès de res. Ella fa una biografia, diguem-ne, que en la qual es veu l'estimació que té pel personatge, és a dir, se'l va fent seu, se'l va estimant. Aquí a vegades ens hem trobat doncs, que hi ha biògrafs i biògrafes que no l'estimen el personatge que biografia. I sembla que siguin els seus enemics més radicals.
Però encara hi posem un ingredient. Això seria un amor, què, mitòman?
No.
Tampoc?
No. No, 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 no. És a dir, ella fa la descoberta d'un personatge que, en paraules de Fernando Ortiz, que va ser doncs, un dels estudiosos més importants que ha tingut Cuba doncs, de cara a buscar totes les arrels africanes de la cultura cubana, aquest home va dir d'aquest senyor Andrés Petit, va dir... A través d'aquesta creació, d'aquesta religió sincrètica entre doncs, les religions afrocubanes i el catolicisme popular, és a dir, això va deixar de ser cosa de negres per esdevenir cosa de cubans. És a dir, què passa? Que això que els cubans anomenen la cubania, que és aquesta cosa, diguem, aquesta mescla, perquè és que Cuba és això, és a dir, entre blancs i negres, entre cultures africanes i cultures espanyoles, entre religions africanes i religions, diguem-ne, o sigui, de matriu cristiana...
Això que es fa valer tant ara del mestissatge...
Doncs sí, això ja fa 150 anys a Cuba ja era una realitat, i continua sent una realitat, i allà ho viuen amb la més gran normalitat del món. És a dir, per això els cubans se senten tan orgullosos de ser cubans, perquè això és el que els dona la seva identitat, el mestissatge. I és un fenomen que, de cara a nosaltres, ens és, diguem-ne, molt, molt, molt il·lustratiu. Perquè nosaltres què som? Bueno, doncs molt bé, podem ser el que vulguem, a partir d'assumir doncs, aquesta realitat, que és una realitat doncs, que, bueno, que cada vegada està més barrejada.
És més present,
no? I aleshores, doncs, bueno, però clar, hi ha d'haver un punt comú, que és la cubania. Bueno, nosaltres podríem parlar doncs, de la catalanitat, per dir-ho així, que aquí cap tothom, no? Sempre i quan s'hi vulgui afegir.
Els dèiem que el llibre proposa 7 històries, les hem enfilades sense ordre, sense més ordre que el que significa cadascun dels exemples. Ens queda William Blake i Catherine Blake.
Sí, l'Àngel que va ser per William Blake. William Blake també és un altre personatge, un preromàntic com una casa, que va ser un home que en la seva època, com és lògic i natural, doncs no va ser massa comprès, va tenir molt mala sort en la seva vida. Ara en parlem amb la boca plena i és per nosaltres doncs, bueno, un exemple doncs, tant com a poeta com a creador, diguem-ne, plàstic, perquè va ser les dues coses alhora, és a dir, un home del Renaixement, per entendre'ns. Però que en vida va tenir molt, doncs, ho va tenir molt complicat, va ser molt pobre, etc etc. I sort en va tenir de la seva estimada esposa, que va ser el seu àngel. Aleshores, aquí hi ha una història preciosa de dues persones doncs, bueno, que es fan companyia mútua i que ella contínuament doncs, va sostenint aquesta personalitat complicada, sense, doncs, bueno, sense masses escarafalls, en el sentit que ella era una dona analfabeta, pràcticament, però que al costat de William Blake aprèn a llegir i escriure i aprèn a gravar, perquè quan el mestre doncs, li cau el burí de les mans s'hi posa ella a gravar i a fer feina. És a dir, bueno, hi ha una veritable relació d'igualtat entre l'un i l'altre.
Aquí de nou hi hauria una certa renúncia?
No, es veu clara la renúncia.
No, ho dic perquè a la vegada aquí hi hauria una altra de les frases...
El que passa és que no parlem de la Catherine.
Hi hauria segurament una d'aquelles frases que tant s'acostumen a dir les parelles després de molts anys, quan l'home diu, jo sense la meva dona no seria res.
Doncs és veritat.
I diuen, si a ella li passa alguna cosa, jo ja... ja tenco
en
i baixo la persiana.
En aquest cas, l'Àngel Caterín és qui sosté, doncs, bueno, aquesta persona.
Aquesta unió, aquesta vinga.
Sí. I ell li agraeix. Al final, doncs, ja en el seu llit de mort, encara dibuixa un àngel, amb les seves mans prodigioses, i li diu, aquest àngel ets tu. És a dir, va ser el seu veritable company de vida, important company, és a dir, sense el qual, doncs, probablement la personalitat de William Blake no seria la que és.
Ens queda un minut, el llibre és El saber del cor, editat per Meteora, són 7 històries com haguessin pogut ser 8, 9, 10, 11, 12?
Sí, curiosament són 7, perquè això no ho he explicat encara, ara ho explicaré. Per mi el 7 és un nombre molt estimat, és a dir, és el número per mi de la perfecció, i el tema és que ja fa molts anys, molts, l'any 90 crec que va ser, ja vaig fer un recull també de 7 històries, i una mica he volgut no repetir-ho, no repetir, perquè no em repeteixo mai en aquest aspecte, però sí que vaig voler fer, doncs, un remake d'aquelles 7 històries, que eren una altra cosa.
Agafar el testimoni.
Sí, agafar el testimoni d'aquelles 7 històries i tornar-me a fer una altre recull de set.
I en 15 segons, quina d'aquelles, per la Teresa Costa Gramunt, allò, llegint-se-la, dius, això és estimació, de veritat, això és... Hi ha alguna
a
que...
A veure, esclar, aquí hi ha sempre l'estimació pròpia de cadascú, doncs, bueno, el seu personatge preferit, per mi Maria Zambrano i la seva germana Aracelia.
D'acord, és a dir, aquesta història de... amor sororal és això o no?
Amor, sí.
Sí?
Sí, és a dir, l'amor fratern.
L'amor fratern.
És a dir, aquell que ens podem dispensar com els que ens podríem dispensar tu i jo, per exemple.
D'acord. Doncs aquesta és una de les 7 històries que estan al saber del cor. Teresa Costa Gramunt, gràcies.
Gràcies.
Una vegada més. Esperant en el futur, òbviament, noves propostes de Teresa Costa Gramunt. Arribem a les 12. Demà saludarem Xavier Gimeno. El darrer llibre de Xavier Gimeno es diu Fuga. I és una història també de relacions personals i d'introspecció a través de, bé, d'un professional que va intentar suïcidar-se i no ho va aconseguir. I 4 de les dones de la seva vida dibuixen la seva personalitat. Demà en parlem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.